Villa, 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 villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia i benvinguts. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 29 de novembre de 2024. Avui nosaltres acomiadem aquest novembre, al qual tan sols li queda un dia, aquest dissabte, en matèria laborable. Avui li diem adéu-siau. Com cada matí, ens agrada començar saludant-vos en nom de tot l'equip que tenim desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i des de Ràdio Vilafranca. En nom de tots, benvinguts. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Quedeu-vos plegats, farem travessia per les zones des d'ara i fins les 12 menys dos minutets. I què hi trobareu en aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa? Doncs de seguida, així que acabi el sumari, la Meteo amb el Marc Paredes. Per cert, que ara la paraula Meteo finalment ha estat acceptada al diccionari. Ja li podem dir la Meteo tranquil·lament. Així que el Marc ens expliqui com anirà aquest divendres, dissabte i diumenge els esports. Una prèvia del més destacat del cap de setmana, tenim present que l'Hoquei Lliga para, i una entrevista. Avui parlarem de la Sant Silvestre Solidària, l'Arbós Banyeres del Penedès, del proper 28 de desembre, amb els dos regidors d'esports de l'Arbós i de Banyeres. A 9:45, primer flash informatiu, això vol dir 5 minuts de parada per escoltar què passa a l'Alt i al Baix Penedès aquest divendres. Seguirem quan passin uns 5 minuts de 9:45 amb la nostra roda d'alcaldes, on avui hem convidat Joan Amat, alcalde de la Granada, per parlar amb ell del mandat d'ordenances fiscals i mirar cap al 2025 i els reptes que planteja. Avui Sant Sadurní celebra la seva festa major, avui 29 de novembre és Sant Sadurní i nosaltres en parlarem a les 10:06 a l'entrevista amb la regidora de Cultura, la Marta Castellví, amb el president dels Diables, Saman Rafum, també, la Mercè Suazo. A 10:45, parada i fonda, de nou cedim els micros als serveis informatius perquè ens parlin d'aquest divendres de l'actualitat penedesenca. Al final sembla que la reducció de la jornada laboral entrarà en vigor sí o sí, mal li pesi a la patronal, aquest 2025. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem a partir de 10:45 al món del treball, amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. És divendres i no pot faltar al cinema aquesta mirada a les estrenes, a tot el que arriba a la cartellera, hi ha estrenes potents. Això passarà a les 11:06. A 11:45, última cita amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, aquests darrers 5 minuts abans del migdia a l'últim flash. I acabarem amb dues propostes a l'agenda al detall. D'una banda, la xerrada sobre el conflicte entre Israel i Palestina, que tindrà lloc aquesta tarda a Sant Jaume dels Domenys i que farem un tastet amb el conferenciant, el doctor en història Xavier Baró. I de l'altra, avui comencen els actes de celebració del 65è aniversari dels Falcons de Vilafranca. En parlarem amb el cap de la tècnica, Ton Carbó, i amb David Lecegui, membre de la comissió d'aniversari, a partir de 12:15. Totes aquestes veus sonaran a partir d'ara i fins a les 12 al Penedès en xarxa d'aquest divendres.
El temps.
Portem dies anticiclònics. Seguirà així el cap de setmana? De seguida ens ho diu el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem el divendres i també encarem el cap de setmana. I ho fem amb temperatures que, de nou, aquest matí estan sent força fresques en molts punts del Penedès. Doncs hem arribat a aquests 5-6 graus de mínima. Però aquest cap de setmana tindrem doncs, una lleugera pujada de les temperatures que, sobretot, la notarem als migdies. De fet, demà dissabte ens llevarem amb un panorama molt estable, assolellat, amb temperatures que les mínimes ja tendiran a pujar, per tant, no tindrem aquest ambient tan fresc ni tan acusat com aquests darrers dies, però sí que amb un cel doncs, molt estable, per tant, marcat per al domini completament i total del sol, i al migdia doncs, ja les temperatures, en molts casos, doncs, fregaran els 17-18 graus. De cara a diumenge, sí que tindrem doncs, un cel força més tapat, sense precipitacions, les nuvolades ja començaran a guanyar terreny a partir de demà a la matinada i s'allargaran durant tot el diumenge, potser amb algunes tímides ullades de sol de cara a la tarda i amb unes temperatures que les màximes també es mantindran força suaus al voltant dels 17 o 18 graus. I tot això sense tenir unes temperatures de tardor avançada, que és el que hauríem de tenir quan ja estem començant el mes de desembre. I tot això també sense precipitacions. De fet, sembla que a partir de dilluns arribaríem a aquest pic de temperatures. En molts municipis també al Penedès podríem arribar als 20 graus i sense rastre de gelades ni tampoc de temperatures baixes i tampoc de precipitacions. Haurem d'estar pendents com s'encara aquest mes de desembre, però de moment la aixeta està tancada i les temperatures fredes no acaben d'arribar. Això és tot. Bon cap de setmana.
Els esports.
És divendres i després del temps us acostem una petita prèvia esportiva, uns minuts per repassar les cites més destacades d'un cap de setmana marcat pel descans de l'Hockey Lliga. A banda de citar aquests enfrontaments, dedicarem el nostre espai d'entrevista a parlar-vos de la Sant Silvestre Solidària l'Arbós Banyeres. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem aquesta prèvia esportiva, cita ineludible de cada divendres, i ho fem començant, com sempre, amb el futbol, i és que el Vilafranca rebrà diumenge el Valls a les 12 del migdia en l'onzena jornada de la Lliga Elite. L'objectiu no és un altre que guanyar contra un equip que està per sota en la taula classificatòria. I en hoquei patins, cap de setmana de descans en l'Hockey Lliga per la disputa de l'anada dels vuitens de final de la Europe Cup. Una competició on hi serà el Calafell, que demà visitarà les Comes per veure's les cares a partir de 9:15 del vespre amb l'Igualada. El Calafell, doncs, que continuarà rodant aquest cap de setmana, aquesta vegada en competició europea, mentre que Noia i Vilafranca viuran uns dies de descans. El Noia, per recuperar-se després de disputar ahir la segona jornada de la fase de grups de la Champions League, i el Vilafranca per preparar el proper enfrontament en la Lliga Domèstica, el del 8 de desembre a Lleida. I tancarem aquesta prèvia amb la setena jornada de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Vendrell rebrà demà el Tordera a 8:15 del vespre. Un Tordera que, per cert, és segon a la classificació, empatat a punts amb el primer i només havent cedit un empat en aquesta arrencada de curs. I en l'entrevista d'avui, a menys d'un mes per a les festes de Nadal, ja comencem a parlar de cursa Sant Silvestre. I la primera, la que ja ha obert inscripcions, és la solidària l'Arbós Banyeres, que tindrà lloc el proper 28 de desembre. Per saber-ne tots els detalls, marxem ja fins a Domens Ràdio, on ens espera la Lourdes Meroño.
Així és, ja tenim aquesta Sant Silvestre solidària, l'Arbós Banyeres, Banyeres, l'Arbós, que ens explicaran. Tenim els dos regidors d'esports, tenim el Miguel Ángel del Río, de l'Ajuntament de l'Arbós. Molt bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
I tenim el Cristóbal Joyanes, que s'estrena amb nosaltres aquí a la ràdio, regidor d'esports de Banyeres del Penedès. Molt bon dia, Cristóbal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, primer de tot és un plaer tenir els dos regidors i que em pugueu explicar, perquè tot just el divendres passat, dilluns, es va donar a conèixer aquesta nova edició de la Sant Silvestre Solidària Cap Infant Sense Joguines. Miguel Ángel, tu que portes més temps, què significa per vosaltres doncs, tornar a fer aquest tàndem?
Pues la veritat que és un orgull poder realitzar un esdeveniment compartit, així com si fos mancomunat, organitzat entre els dos ajuntaments i tenint a la nostra disposició les nostres entitats esportives que són les que porten el que seria la part de direcció tècnica de la cursa. Tenim el Club Esportiu L'Arbós i el Club Esportiu Banyeres, que les dues entitats col·laboraran amb nosaltres. I bueno, ja fa 6 anys que vam començar amb aquest projecte, no?, de fer apostar per el que són els esdeveniments i una mica posar en el mapa les dues localitats en quant als esdeveniments. Tant a l'Arbós com a Banyeres portem ja uns quants anys potenciant aquest tipus d'esdeveniments, tant curses, caminades, bicicleta, etc. I bueno, a partir d'una aportació d'un ciutadà, un amic ciutadà va dir: «Per què no la feis a Sant Silvestre?». Diu: «Tio, pues, bona idea». I bueno, amb l'Amadeu i l'alcalde Joan Sans, l'Amadeu i l'alcalde de Banyeres, ràpidament vam arribar a un acord i bueno, ja portem 6 edicions.
I per a tu, Cristóbal, què significa?
Doncs, com ha dit el Miguel Ángel, és una bona oportunitat de continuar amb aquesta tradició, ja, que és la 6a edició. I bé, crec que és una oportunitat molt bona per fomentar l'esport i sobretot en família.
Miguel Ángel, jo sé que vosaltres a l'Arbós acostumeu a fer algun tipus d'oferta depenent del temps per tal de promocionar-ho. Heu fet alguna cosa?
Sí, enguany hem tornat a apostar pel que seria la promoció de diferents tipus de samarreta. Tenim una primera promoció que dura els 10 primers dies d'inscripció, que va iniciar el passat dilluns, dia 25 de novembre, i finalitza el 4 de desembre. És una samarreta d'alta qualitat, a la marca Teamergy, totalment personalitzada. Bueno, com heu vist, no sé si ho pugueu veure, ja la tenim a les xarxes socials. I bueno, els que s'inscriguin des del 25 de novembre al 4 de desembre rebran aquesta samarreta. Llavors, és que els participants que s'inscriguin des del 5 de desembre fins al dia 20 de desembre, inclòs, vale, rebran una samarreta tècnica de les habituals, vale? I les inscripcions d'última hora, que serien des del 21 de desembre fins al 26, dia de Sant Esteve, es podrà participar, però no hi haurà obsequi de samarreta. Uh-huh. Llavors, és per aquest motiu que animem a tota la gent que vulgui participar que s'apunti ara, abans del dia 4, i pugui gaudir de la samarreta dedicada, totalment personalitzada, a les dues poblacions.
Cristóbal, enguany la sortida serà des del poliesportiu municipal, vosaltres agafeu aquesta arribada, però no només és cursa, sinó que hi ha altres modalitats, oi?
Exacte. Tindrem curses infantils en 3 recorreguts, que seran 200, 400 i 600 metres, i, òbviament, anirà esgraonat en funció de l'edat de naixement, de la data de naixement dels participants.
Uh-huh. I a banda... Per exemple... Sí, perdona, disculpa.
Sí, per exemple, la distància de 600 metres serà de nascuts entre 2013 i 2015. Després passem a 400 metres, que serien nens nascuts entre 2016 i 2018. I ja la més curta seria 200 metres per a nens nascuts entre 2019 i 2021.
Uh-huh. una forma també d'apostar per aquestes curses infantils, no?, i potenciar l'esport des de molt petitons, oi?
Exacte, sí, sí. De fet, jo me'n recordo quan era petit que ja es feien aquestes tipus de... Es deien cross en aquella època, no? Mm. Però sí, sí, és la millor manera de fomentar i que comencin a agafar una mica de... que els agradi, vaja.
Uh-huh. I també parlem de que no només és cursa, sinó també caminada en dues de 5 quilòmetres, oi?
Exacte. Tindrem la caminada i la cursa tradicional.
El sí, recorregut. Lourdes,
sí. Lourdes, cal afegir que dintre del preu de la inscripció a la caminada o la cursa, aquells nens i nenes fins a 11 anys que vulguin participar a la caminada en família, sortir a l'Arbós, arribar a Banyeres, en família, amb amics, ¿vale? Uh-huh. Pues quan arribin a l'arribada a Banyeres tindran un petit descans i acte seguit començaran les curses infantils. Uh-huh. És una fórmula que estem fent aquí a l'Arbós i el que provoca és que famílies senceres, grups d'amics amb els seus nens i nenes, doncs, a través de la difusió a les escoles, doncs s'aconsegueix que hi hagi una participació bastant bona de nens i nenes i de rebot venen les famílies. Llavors, un nen i una nena, per exemple, la meva filla que tenen 6 i 8 anys, participaran en la caminada, però també després participaran en la cursa de 200 metres i de 400 metres sense haver de pagar ja el dorsal. Mm-hmm. Perquè ja amb el preu de la inscripció de la caminada ja els inclou la participació a les curses infantils. Mm-hmm. Però ja està l'opció de poder apuntar-se única i exclusivament a les curses infantils, que per un preu de 5 euros es inclou una samarreta, la medalla de participació, l'aigua i la fruita. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, molt bé. A més, no oblidem que a banda de practicar esport, sigui en format cursa, en format caminada o curses infantils, té una vessant solidària molt important, oi, Cristóbal?
Exacte. Com cada any hi ha una petita aportació per cada inscripció de 2 euros que aniran destinats íntegrament a la compra de joguines per nens que no en tenen.
Clar, ajudarem als Reis Mags, no? I a... Bueno, per a Noel ja haurà passat, no? Però ajudem una mica. No sé si amb la intenció, és a dir, ho heu fet altres anys, sempre aquesta Sant Silvestre és solidària, però no sé si aquest any amb el tema de la Dana de València encara amb més raó, no?
Doncs sí, 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 evidentment, per les dates que ha passat tot això, doncs evidentment que amb més raó, sí, sí.
Miguel Ángel, quants participants espereu? O quin és el que us agradaria a vosaltres? O diríeu, fins aquí hem arribat?
Pregunta de millón, Lourdes. Mira, tu ja saps que jo soc sempre molt optimista i m'agrada anar per objectius.
Totalment.
I si s'aconsegueixen, perfecte. Si no, pues, ho haurem intentat. La nostra previsió és intentar arribar als 300 participants.
Uau.
Hem de dir que, aquí a l'Arbós, aquest enguany, hem tornat a aconseguir nivells de participació alts abans de la pandèmia. O sigui, sí. La pandèmia va fer molt de mal a l'hora de tornar a que la gent comenci a habituar a fer aquest tipus d'esdeveniments. I enguany, tant el Cristóbal com jo, doncs hem apostat per plantejar una cursa per a 300 participants.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, bons números.
És el que intentarem. Sé que és complicat perquè són dates de vacances de Nadal, hi ha moltes Sant Silvestres, però també val a dir que vam decidir en el seu moment de fer-la el dissabte, perquè normalment el diumenge últim de l'any és quan fan moltes de les Sant Silvestres, uh-huh. I també coincideix que van dir de fer-ho l'últim dissabte de l'any, perquè també el 31 de desembre és una data que també hi ha Sant Silvestres per tot arreu, tant a Barcelona, 31 de desembre hi ha una cursa multitudinària, uh-huh. Hi ha Tarragona, hi ha una altra de més de 2.000 participants, doncs fer-la el 31 de desembre pues, només la farem quan sigui que l'últim caigui, dissabte, no?, de l'any. Això va ser l'any 2022, que la vam fer pel matí, uh-huh. Perquè per la tarda ja estàvem de preparatius per fer els sopars familiars, etcètera, etcètera. Uh-huh. Esperem que tornem a superar almenys 200 persones, ja podríem estar contents. Uh-huh.
Per la gent que ens estigui escoltant, aquests trasllats entre Banyeres i l'Arbós, ho poseu fàcil, oi, Cristóbal?
Doncs sí, sí, sí. Tindrem sortida d'autobús i tornada. Sí, sí.
I tema d'avituallament...
L'autobús sempre serà sortida a Banyeres i arribada a l'Arboç, tant previ a la cursa com al final de la cursa. És a dir, aquells vilatans de l'Arboç, aquells vilatans de Banyeres, participants que vulguin anar a l'Arboç en el bus, doncs des de dos quarts de quatre fins a dos quarts de cinc podran agafar el bus allà a la parada de bus del costat del centre cívic i farem trasllats continus fins a les 4:30. Perquè aquelles persones de Banyeres puguin tenir la facilitat de poder anar a l'Arboç amb autocar, sense haver d'agafar el seu cotxe, i així d'aquesta manera comencen a fer la caminada a la cursa i arriben a Banyeres. Llavors, podrien ja quedar-se a casa seva, o també l'autobús post-cursa està pensat per aquelles persones que decideixin que la gent que ve de fora poden decidir aparcar el cotxe a l'inici a l'Arboç o aparcar el cotxe a l'inici a Banyeres. O sigui, poden agafar el bus previ a la cursa o el bus posterior de la cursa per anar a buscar els seus respectius cotxes.
Ja només em resta preguntar-vos on ens podem apuntar. Cristóbal.
Doncs molt fàcil, al web athleticevents.net.
I ja està, així de fàcil.
Sí, perquè ja a primera plana ja tenim la gràfica del nostre cartell.
Doncs, sí, de veritat, ha estat un veritable plaer tenir-vos avui, els dos regidors, en aquesta suma conjunta d'esforços de ser solidaris, de fer esport, i com sempre, bueno, Miguel Ángel, ja, perquè amb tu ja tinc confiança, però Cristóbal, moltes gràcies, Miguel Ángel, moltes gràcies, i que sigui tot un èxit i s'arribin a les 300 o més inscripcions a aquesta Sant Silvestre Solidària que es farà el dia 28 de desembre a partir de les 5 de la tarda.
Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Lourdes. Ens veiem el proper 28 de desembre, com sempre, allà a línia de sortida.
Perfecte, allà ens veiem.
A dos quarts de deu tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i ens hi durà Nerea Bassar Trio i aquest Què dius, què diràs?
Hem après a veure l'ací que les paraules fàcies treuen quan es fan volàtils. De sobte ara ja no tornen canvi. Que han vist que el que dones és real com un rei Maxi. No, 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 no. Sempre pensant en què dius, què diràs. El discurs fa temps que està enverinat. No ets tan guai si ho xerres però no ho fas. Serveix cuinar si no t'ho menjaràs. Sempre pensant en què dius, què diràs. El discurs fa temps que està enverinat. No ets tan guai si ho xerres però no ho fas. De què serveix cuinar si no t'ho menjaràs. De què serveix si només parles i parles. 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 És ben clar que no és tan fàcil. Però és tant com ser àgil, com si ets quan vols que es faci. De sobte no hi ha cap quasi. I els dubtes empenys ràpid cauen dins el foc més càlid. Sempre pensant en què dius, què diràs. El discurs fa temps que està enverinat. No és tan guai si ho xerres però no ho fas. De què serveix cuinar si no t'ho menjaràs. Sempre pensant en què dius, què diràs. Fa temps que està enverinat. No ets tan guai si ho xerres però no ho fas. De què serveix cuinar si no t'ho menjaràs. De què serveix si només parles i parles.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. Comencem aquest flash informatiu en el Penedès en xarxa explicant-vos que Santa Oliva instal·larà càmeres amb lector de matrícules per donar seguretat. Han de permetre una major agilitat policial i facilitar la recerca d'un delicte. Santa Oliva instal·larà càmeres amb lector de matrícules en el municipi per incrementar la seguretat. L'Ajuntament ha aprovat licitar el contracte per instal·lar 6 càmeres que principalment estaran en els accessos al nucli històric i les urbanitzacions i estratègicament per cobrir la major part del terme municipal. L'objectiu és, a més de preventiu i dissuasiu de delictes, poder identificar els vehicles que s'han mogut per una zona en la qual s'hagi produït un fet violent. L'equip de govern assenyala que les càmeres han d'augmentar la protecció i seguretat ciutadana, millorar l'efectivitat dels cossos de seguretat i garantir un servei de vigilància permanent de 24 hores. Afegeix que aquests dispositius han de funcionar com a element dissuasiu i ajudar a una major resposta policial en cas de necessitat. L'import de la licitació és de 58.048 euros amb 3 anys de manteniment. La remodelació de la via pública i el suport als comerços és l'eix de treball del govern al barri del Poblenou. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, va ser dimecres a la tarda a l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou per reunir-se amb el veïnat com a colofó de la setmana que ha passat visitant el barri dins el seu programa d'alcaldia de proximitat. Entre tots els projectes pendents, l'alcalde destaca la millora del carrer Amàlia Soler. Cal recordar que una altre dels projectes pel 2025 és l'adequació i senyalització d'un eix ciclable bidireccional al carrer Soledat i la renovació dels jocs infantils del Tívoli. Sant Sadurní celebra avui els actes centrals de la Festa Major. Avui és Sant Sadurní, patró de la capital del Cava i, per tant, festiu al municipi, que viurà els actes centrals de la seva tradicional Festa Major. Després del pròleg viscut ahir al vespre amb la cercavila de la vigília i el primer passi de l'obra teatral de la Ratera del grup de teatre amateur local Cel Obert, avui es concentra el gruix principal de la festa amb la cercavila de les 12 del migdia i el correfoc dels Diables Infantils del Saman Refum i la lectura dels versots a partir de 8:15 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. Cites que es farciran amb una àmplia programació que avui també incorpora activitats infantils, música i una hora del conte golfa a la biblioteca. Entre d'altres propostes que podeu consultar al web sansadurní.cat, on trobareu la programació d'una festa major que es clourà diumenge a les 7 de la tarda al celler de la Fassina de Can Guineu amb el concert de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chavés, que du per nom Sona la cançó. I acabarem explicant-vos que hi haurà caminada i xocolatada solidària aquest diumenge al matí a benefici d'Olèrdola amb la Marató. Un any més, l'AMPA de l'Escola Circell i el grup de Carnaval de Moja organitzen la caminada solidària en benefici per la Marató de TV3, que enguany està dedicada a les malalties respiratòries. A l'arribada, tothom qui ho vulgui podrà refer forces amb un got de xocolata desfeta. La caminada s'ha programat aquest diumenge, 1 de desembre, amb inici a les 10 del matí des de davant del local nou. El donatiu per la caminada i la xocolata desfeta és de 4 euros, però per només la xocolata desfeta, 1 euro.
Penedès en xarxa.
Són 10:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A la roda d'alcaldes, cada 15 dies, ens agrada conversar amb alcaldes i alcaldesses del Penedès. Avui parlem d'un municipi de 2.295 habitants, situat entre Vilafranca i Santa Fe. Un dels seus espais amb més història és el castell, o les restes que encara se'n conserven, o els 800 pals pintats al llarg de 2 hectàrees de vinya de Chardonnay. O potser hi ha qui el conegui per la pujada del Ruc al Campanar per Festa Major. Parlem de la Granada. Anem fins a Canal 20, Ràdio L'Èrdola, on ens espera la Fanny Vivar amb el seu alcalde. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Avui m'acompanya el Joan Amat, que és alcalde de la Granada. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos aquí avui aquest matí al Penedès en Xarxa.
Bon dia.
Situem-nos una mica. Ets alcalde de la Granada. Vas estar regidor durant 12 anys a l'Ajuntament. El 2015 vas presentar com a número 2 de la llista d'Entesa i vas formar part del govern com a primer tinent d'alcalde. Després, a les eleccions del 2019, vas encapçalar la llista, però tot i ser la força més votada, el pacte entre Convergents i els socialistes, us va desplaçar a l'oposició. I ara, en aquestes últimes i darreres eleccions, sí que sí, va ser escollit com a alcalde amb un ampli suport. Portes una bona trajectòria a la política municipal.
Correcte, sí, sí. A veure, realment entro en política a l'Entesa l'any 2007, que a finals del 2007, amb una conversa que vaig tenir amb el Diego Díez, que era el cap de l'Entesa en aquell moment, jo a l'oposició en aquell moment, i són els 4 anys que vaig entrar en política aprenent des del grup, que crec que van ser molt enriquidors, i com a regidor, com has dit, entro el 2011, vale? I a partir d'aquí comença la meva etapa com a regidor a l'Ajuntament, no? També sempre envoltat de gent molt bona, aprenent cada dia tant a l'oposició com al govern, i crec que personalment li trec un rendiment molt important, no?, a nivell de persona, que crec que ens enriqueix com a persones aquesta experiència moltíssim, que animo a tothom a que alguna vegada a la seva vida pugui tenir-la.
Creus que el fet d'haver estat tant a l'oposició com en el govern t'ha ajudat?
Tot ajuda. A veure, a l'oposició no hi vol estar mai ningú. Això està clar, no? Qui em digui, vaig a un ajuntament a l'oposició a prendre, jo crec que no és així, no, això no funciona així, s'està enganyant ell mateix, no? Però realment, les dues vessants són bones, aprens moltíssim, i crec que, independentment que estiguis a l'oposició o al govern, de qui governa sempre s'aprèn. Vale? No tu, als municipis no ningú va a fer coses que no agraden, sinó simplement jo crec que tothom va apostar pel municipi i, per tant, aprendràs sempre de les persones que estiguin gestionant el municipi.
Després d'aquest any i mig que portes com a alcalde, quin balanç en fas?
Jo, balanç personal, molt, molt positiu. Primer que tot, de com has dit abans, pel resultat que hi va haver electoral, que és almenys a la Granada és el resultat més ampli que hi ha hagut. A nivell comarcal hi ha resultats més amplis, però a nivell municipal a la Granada mai ningú havia tingut una majoria amb 7 regidors. Sí que van passar de 9 a 11 fa 2 legislatures, però 7 regidors mai havien sigut. No? Inclús va ser un canvi a nivell de gestió interna del funcionari, no? Que 7 persones al govern no hi han sigut mai. No? Tinc un avantatge, com a alcalde, i ho dic aquí, sempre ho dic a tot arreu, que és que tinc un grup humà de persones al voltant, les 6 persones que m'acompanyen, és brutal la feina que fan, i per tant, tant el Xavi com la Montse, com la Carme, com la Gemma, com l'Héctor i el Xema, una forta abraçada i ànim, i he continuat tots treballant des d'aquí perquè això ho promet.
És com comentaves, no? És un equip que ha format per tu mateix i 6 persones, i 6 regidors i regidores. Això ajuda, facilita molt la feina, també.
Sí, perquè al final, com que tothom hi va amb les mateixes ganes que jo en aquest moment, doncs facilita molt la feina. Tothom, les seves regidories, els seus encàrrecs els fan diàriament i, per tant, facilita molt la feina setmanal. Al cap d'un any, de vegades, la vida de les persones canvia, no? I, ostres, algú es despenja una mica, algú pren camins de la vida que són diferents, hi ha ajuntaments que pleguen regidors, etc. Però aquí no, aquí anem tots a una i continuem igual que el primer dia. Per tant, crec que el futur, el present és enriquidor i el futur és brutal.
Com comentaves, les regidories estan molt dividides. També en el teu cas ets alcalde, regidor d'Hisenda i de Promoció Econòmica. I en el moment en què ens trobem, parlant d'aquestes regidories, t'hem de preguntar per les ordenances fiscals, que les vau aprovar a l'octubre.
El passat mes d'octubre vam aprovar les ordenances fiscals, com tothom sap, doncs, aquest any. Havien d'aprovar unes ordenances de residus diferents a les que... No diferents, sinó que sempre segurament ja havien demanat a que els usuaris entomessin el 100% de la taxa, però aquest any ja és un tema de llei, perquè el proper 2025 una normativa, una llei aprovada l'any 22, deia molt clar que el 8 de març del 25 tots els ajuntaments havien de complir amb la taxa de residus sufragant el 100% del cost de la taxa, i ens hem adaptat a el que la llei diu. personalment no volia pujar aquesta taxa. Jo crec que cap alcalde volia o alcaldessa volia pujar aquesta taxa, però l'obligació és la que és. Sí que cal destacar que durant molts anys les taxes de residus s'han anat incrementant a mides de quota de la Mancomunitat, com estem molts ajuntaments de la comarca, i en aquest cas la Granada ha sigut una puja substancial. Estem parlant d'habitatge d'un 30%. Hem passat a pagar 264 euros de taxa d'escombraries l'any que ve, però crec que és el que hi ha. Al final és així, no?, aquella frase que és lo que hi ha. Pues sí. Això és així perquè, al final, amb voluntat o no, les lleis les hem de fer complir. I som la paret, l'escut de lo que és el veí amb l'administració, i ho hem d'explicar. Ho hem explicat i hem començat campanyes també de recollir de residus, que conscienciació de les persones, que com més bé es reculli els residus, més bé es faci el reciclatge, segurament, menys incrementaran les quotes, que no vol dir que no s'apugin. Les quotes s'apujaran sempre, i el que digui que no, jo crec que va equivocat. Però com a mínim no farem ni veurem aquestes puges una altra vegada d'aquí endavant.
I teniu previst alguna acció per pal·liar aquesta càrrega que suposa les llars, aquest increment?
A dia d'avui ja tenim una acció que és qui fa servir la deixalleria 12 vegades l'any, amb unes targetes que tenim, que cada vegada que es va a la deixalleria es timbren aquestes targetes, té un 25% de descompte a la taxa d'escombraries, sigui en habitatge o sigui en comerços. Per tant, crec que és una mesura bastant interessant, i a partir d'aquí, com sempre, les persones que tenen dificultats, persones que, pel que sigui, tenen dificultats econòmiques, doncs l'Ajuntament sempre estarà al seu costat.
Incentivar, no?, fer l'ús d'aquest trajetó, no?, que comentes.
Correcte. Igual que tenim clar, i així serà, que l'Arnal l'any que ve farà un pas més i anirem cap al porta a porta, que crec que és la millor mesura que hi ha a nivell de recollir residus per arribar a aquests percentatges que ens obligarà la Unió Europea, que ja ens està obligant, perquè no s'hagin de pujar tant les quotes, i crec que arribar a aquest 70-80% és l'única manera que hi ha, que és el porta a porta, i per tant la gran aposta a nivell de municipi dels propers dos anys serà consolidar el que serà el porta a porta a partir de, segurament serà el setembre de l'any que ve.
Comentàvem ordenances fiscals, i l'altre tema estrella és el pressupost del 2025. Com el teniu?
El pressupost del 2025 l'estem començant a redactar. L'estem començant a redactar. I en aquests 7 o 8 dies, que una setmana, jo crec que ho tindrem bastant enllestit, perquè estem davant segurament del pressupost més gran que haurà tingut mai la Granada a la seva història. Vale? La Granada té un pressupost d'uns 2 milions i mig, 2 milions 400, depèn de la inversió que hi hagi. I si no m'equivoco, ens anirem fregant segurament els 3 milions i mig en amunt. Tenim clar que hi ha d'haver una gran inversió en xarxa d'aigua. Tenim més de 600.000 euros de subvencions entre l'Agència Catalana de Residus, Diputació de Barcelona, i una subvenció de la Conselleria d'Acció Climàtica. I, per tant, l'aprofitarem. Intentarem canviar el màxim de xarxa que puguem perquè sigui molt eficient. Estem parlant que l'Arnada avui té un 48-50% d'eficiència de xarxa. Per tant, les quotes de l'aigua és molt necessari. Primer, per la conscienciació que ha agafat les persones avui amb la sequera. I, a part, realment, pel fet de que no podem llançar tanta aigua. Vale? Perquè l'aigua, al final, avui és un gust. D'aquí uns anys serà un privilegi. Vale? Per tant, hem de millorar la xarxa entre tots nosaltres.
Per tant, aquesta serà una de les principals inversions d'aquest pressupost. Alguna més a destacar?
A dia d'avui estem treballant en diverses vessants. El ple del desembre, que aprovarem el pressupost, que serà el dia 23 de desembre, lògicament ja dic que l'aprovarem, perquè amb la majoria tan àmplia que tenim el podem aprovar.
Sí.
Sí que és veritat que durant el mes de desembre tots els grups polítics tindran el pressupost a la seva mà i el debatrem i intentarem arribar a acords perquè sigui el més àmplia possible aquest suport al pressupost. És difícil, però al final jo crec que parlant la gent es pot entendre, i durant un mes tothom pot fer les seves propostes i les podem acatar o no, però al final la responsabilitat del govern és aprovar un pressupost.
Sí.
Inversions a part d'aquesta, estem treballant en poder canviar la gespa al camp de futbol. Crec que és una necessitat bastant important. Perdó. I també amb dues vessants més, que seria per aquest 2025, que seria el cobriment de la pista actual que tenim a la Granada, al costat de la Casa Cultura, que seria una inversió del voltant d'uns 600.000 euros, i de la reforma d'un local que tenim, que el podíem convertir en una biblioteca, sala d'estudis, i local pels joves, que és un projecte que ens fa molta il·lusió, que també portarem a aprovació a finals de desembre.
Per tant, aquesta és la situació més o menys de la que ens pots comentar d'aquest pressupost. I parlaves de subvencions, no? També la Granada, a través del programa d'autonomia local 2.0 de la Diputació de Barcelona, ha rebut una subvenció d'uns 83.000 euros, no? Dividit entre el 2024, d'uns 50.000 euros aproximadament, i pel 2025 d'uns 33.000 euros. A què aniran destinats o a què s'han destinat ja? Perquè els del 2024 ens imaginem que ja estan destinats.
Correcte, sí, els del 2024 ens ajuden a tots els ajuntaments, almenys aquest any a... No és la Granada, no és un ajuntament que tingui problemes econòmics, ni molt menys. Estem en una salut econòmica que molts ajuntaments ja voldrien tenir. Tenim un endeutament normal i corrent que pot tenir un ajuntament, que podem aguantar perfectament. I a partir d'aquí crec que anirem a crear aquesta mica de més d'aire que podem tenir a final d'any a cobrir despesa que hem anat creant durant el 2024. I la del 2023 doncs estem començant ara a gestionar amb el tema del pressupost, a veure cap on ho gestionarem. A dia d'avui no tinc una partida concreta per dir el que farem, però sí que tinc clar que serà invertit a lo que és a la via pública, perquè tothom hi surti guanyant.
Per tant, aquests 33.000 euros anant... No se sap encara del tot, no? Però sí, té molta probabilitat que vagin destinats a la via pública.
Correcte, no? Crec que on més falta fa és que tothom pugui disfrutar-los. A partir d'aquí hi ha molts sectors, no? Podem fer el sector agrari, amb el sector pues, de veïns de nivell de places, de carrers, etc. I a partir d'aquí comencem a decidir a veure cap on ho posem.
Mai a Catalunya, ara anem a canviar bastant de... Anem a canviar una mica, no? Des de la democràcia, mai a Catalunya, en una mateixa legislatura, hi havien coincidit dos germans com a batlles. En el teu cas, tu ets l'alcalde de la Granada i la teva germana, la Montse Mat, és l'alcaldessa de Pacs. Com són les trobades familiars?
No cal dir de què parlem. Crec que pues, personalment estic superorgullós d'ella, de la feina que està fent. No? Ella sí que va entrar en política ara, és la primera vegada que està en un ajuntament. Crec que el cop d'efecte que es va fer a Pacs va ser molt gran, s'està notant moltíssim, i crec que pot ser un exemple com a dona i com a alcaldessa de que sí que es poden fer les coses diferents després de 50 anys en un municipi, i crec que marcarà una època el que és el municipi de Pacs ella mateixa, no? Amb la implicació que té, la conec des de petits.
Sí, no cal dir-ho.
I crec que és una persona que s'hi deixarà la pell pel seu municipi, igual que jo faig a la Granada. Les trobades a casa, doncs... Pues, parlem de lo que parlem, lògicament, doncs, de política, jo faig això, jo faig allò, he tret aquesta subvenció, mira't això, mira't aquella altra cosa, i al final entre tots dos ens intentem ajudar. Voldríem ajudar-nos més, però les agendes de vegades no poden, i aquest és un problema, no? De vegades dius, voldria, però no arribes de tot arreu, però això sí, la connexió que tenim és molt gran.
I us ajudeu molt l'un amb l'altre, no?
Moltíssim, moltíssim, sí, sí.
També fent una ullada a les vostres xarxes socials, a la vostra pàgina web, veiem diferents notícies i n'hi ha hagut una que em va cridar molt l'atenció, que és aquesta mostra solidària amb la Dana, en la qual vau fer des de l'Ajuntament de la Granada una aportació econòmica amb una xifra molt, molt peculiar.
Sí, des del municipi de la Granada van anar sortint propostes a nivell personals, no? Tallers, recollides que es feien a nivell particular, que recolzàvem molt, molt sèriament, no? Des de l'Ajuntament, perquè creiem que totes les iniciatives que es puguin fer a nivell solidari són totes positives, no n'hi ha cap de negativa, totes les aportacions que es puguin fer. Però escoltant una miqueta i llegint el que ens marcava una miqueta des de l'administració o inclús des de la Comunitat de València, deien una miqueta de calma a l'hora d'enviar coses, no? Demanaven calma, però que preferien que a nivell econòmic, si algú ho hagués de fer, doncs a nivell de Creu Roja, a nivell de Càritas, fes aportacions econòmiques que es anirien destinades a la reconstrucció de lo que és la part de València afectada, però que es anirien gastant en el moment que toqués, no? Perquè al final ara segurament estem omplint magatzems, que estan molt bé, ho ratifico, que estan molt bé, de material, de menjar, d'estris, per poder netejar la via pública, però que de vegades no sabem si realment s'acabaran fent servir o no s'acabaran fent servir, no? Què vam fer? Doncs teníem clar que volíem fer una aportació, vam decidir en una reunió de govern de fer una aportació econòmica, i el problema era quina aportació havíem de fer, tenint clar que volíem que tots els veïns i veïnes de l'ANA se sentissin identificats amb aquella donació, no? Que tothom en formés part. I parlant així una miqueta entre tots els companys de govern, va sortir la idea de per què no fem un euro per habitant del municipi, no? I vam calcular i clar, són 2.295 euros d'aportació que va aprovar per unanimitat a tots els grups amb un ple extraordinari l'Ajuntament de la Granada pels afectats al Dana.
I vau fer aquesta aportació econòmica d'un euro per habitant.
Exacte. Que aprofito, ja m'agrada aprofitar, ja que si agrada aquesta iniciativa com a municipi, al final crec que tots els ajuntaments, aquest tipus d'aportació sí que la podrien fer. Crec que tots els ajuntaments estan en disposició a poder fer una aportació d'un euro per habitant a qualsevol cas catàstrofe d'aquest tipus i animo que la facin. Vale? Que la facin perquè crec que val la pena i fer-se la foto anant a netejar. Està molt bé, tots els companys que han anat allà a València donant cop de mà, està molt bé, però crec que també s'ha d'estar molt bé el fet de les aportacions econòmiques que seran molt necessàries d'aquí un temps.
Exacte, poder a la llarga, no? Correcte. Poder ara mateix, no?, la immediatesa...
O sigui, ara fan falta mans, exacte, lògicament, i per això dic que agraït, no?, i molta agrair a tots els companys que s'han desplaçat fins allà, siguin des d'ADFs, de bombers, d'administracions, alcaldes de l'Alt Penedès que s'han desplaçat fins a alguna població de València, pues, aquesta iniciativa, però al final tenir clar que ara fan falta mans i d'aquí un temps faran falta diners. I segurament d'aquí un temps ningú se'n recordarà del que ha sigut la Dana. Vale? I ara hem de posar la pedra perquè ningú pues, en aquell moment deixi de recordar-se el que ha passat.
Aquí ho deixem, aquesta proposta, no? La llancem a tots els ajuntaments del territori, de la comarca. I també una altra de les darreres accions que abans d'entrevistar-te que hem fet un cop d'ull és aquesta instal·lació de càmeres de videovigilància als edificis públics per garantir aquesta seguretat dels espais i del veïnatge. Parla'ns d'aquesta acció.
Ja fa molt de temps que hi anàvem darrere, ja fa uns anys que l'anterior equip de govern, que crec que es va posar la primera pedra en aquell moment, va posar unes càmeres de videolectura de matrícules de vehicles a les entrades del municipi, però que realment ens havíem donat compte de que no era una solució, perquè al final les lectures de matrícules, si d'un cotxe no està fitxat pels Mossos, no serveix de res, no? Sí que tens un control d'entrada i sortida de vehicles, però al final el que anem a buscar és a pal·liar, vale, aquests actes de violència o d'incivisme que puguem tenir al municipi. Parlant juntament amb Mossos i amb la direcció territorial del govern de la Generalitat, teníem clar que havíem de fer alguna altra cosa. Amb 3 setmanes de la inauguració de l'escola nova ens van intentar entrar 3 vegades al propi edifici, en una escola.
Sí, vale?
Sí, en una escola. Llavors dius, què hem de fer per poder parlar d'això? Estem parlant que hi ha els sistemes de seguretat d'alarmes propis de l'escola, vale? No han arribat a entrar, però realment dius, val la pena? I van fer l'aposta de començar a posar els propis edificis públics de càmeres de seguretat de videovigilància. Primer, per donar la seguretat com a ajuntament al propi edifici,
sí,
i segona, per intentar pal·liar aquest incivisme que estem patint una miqueta a tots els municipis de la comarca, no només a la Granada, eh? Segurament tots els municipis tenen un incivisme molt alt. Vam començar per l'escola i per l'Ajuntament, simplement perquè el centre no l'hagués l'Ajuntament, i a partir d'aquí anirem continuant amb els propers pressupostos a que tots els edificis municipals i els llocs públics tinguin aquesta seguretat de videovigilància. Jo crec que ningú que faci res, que no sigui fora de lo normal de la llei, ha de tenir cap problema. Al final, aquestes imatges estan custodiades per l'empresa de les càmeres, vull dir que ningú es posa a mirar la tele cap dia, mirant a veure qui passa aquí del carrer, simplement es faran servir nivell de seguretat pels Mossos d'Esquadra quan es cregui convenient.
Quan es necessitin consultar, es consultaran.
Es consultaran i ja està. Si no, són imatges que es van gravant i ja està.
Mentre anàvem conversant, no, hem fet un repàs, no, d'aquests inicis d'aquest any 2024. Hem tirat una mica la vista en el futur aquest 2025, però m'agradaria llançar-la una mica més enllà. Què esperes d'aquests 2 anys i mig que encara queden? Quins reptes teniu per endavant?
Com he dit, els grans reptes dels municipis segurament són les inversions que puguis fer, no? El dia a dia tothom el dona per fet que l'has de cobrir i al final el que acaba destacant el que d'aquí 2 anys i mig, no, el maig del 27, quan passem l'examen, perquè al final passem l'examen, la gent el que fixa és la inversió que has pogut fer, si aquell carrer està bé o no està bé, si has fet un pavé o no l'has fet, si has fet una pista o no l'has feta, si has canviat la gespa o no l'has canviada. Al final la gent el que passa a l'examen és aquest, no? Jo ja vull anunciar avui aquí, no tinc cap problema per dir, i tothom ho sap, que tornaré a presentar-me a la reelecció una altra vegada. Crec que els projectes d'alcaldia són de 8 anys, com a mínim, i crec que intentarem que la ciutadania ens torni a donar el suport una altra vegada. Però tinc clar que treballant amb aquest equip humà que estic treballant, tant com a regidors com a treballadors funcionaris de la pròpia administració de l'Ajuntament, crec que no ens podem marcar un sostre. Vale? Podem arribar on nosaltres vulguem i a partir d'aquí ens hi deixarem la pell per continuar treballant aquests 2 anys i mig com hem fet fins ara.
I ja per acabar, després de tants anys vinculat a la política, realment és la primera vegada que ets alcalde, però jo no sé si alguna cosa t'ha arribat a sorprendre.
La política a mi, a dia d'avui, podria dir que no m'ha sorprès res. Vale? Però no m'ha sorprès res per un motiu. No? Quan portes 12 anys treballant en un ajuntament, estant com a regidor, has estat a l'oposició o al govern, has tingut persones que has après moltíssim, no? I doncs, com a referent, hi ha dos referents a la meva vida. Un de petit, que era el meu avi, que va ser alcalde de 12 anys de la Granada, i l'altre, doncs, la persona que he après més a nivell polític, que és el Diego Díaz de los Ríos, que des d'aquí li vull enviar una abraçada, vale? Perquè li tinc una apreci enorme. Crec que la política t'ensenya cada dia, aprens coses noves, però sorprenden després de 12 anys poca cosa ja et poden sorprendre, no? Sempre hi ha les petites coses, però que al final creus que és el dia a dia i tu pots esperar absolutament tot que pugui passar en un ajuntament.
Doncs moltes gràcies, Joan Amat, per alcalde de la Granada, per acompanyar-nos avui en aquesta roda d'alcaldes aquí al Penedès en Xarxa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Penedès en Xarxa.
Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho faci. Jo sempre acabo el teu raconet i em dius que m'espavili, que la sèrie està a punt de començar. Hem sopat el caldo amb galets que l'altre dia la teva àvia ens va toparitzar i si se't veu feliç...
Estem a punt de tancar aquesta primera hora. Després seguim, a les 10 i 6 i ho farem amb els tiets i aquest Let Me Alive. De seguida, publicitat i el butlletí de les 10.
T'he portat per esmorzar un croissant per sucar la tassa aquella que em vas fer comprar a la Fira dels Encants. Si et puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts i han passat els mesos i ens hem anat fent grans i wow, oh, oh, oh. So let me alive, speak out and take it easy, cause in the night you'll open the broken door.